Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Repàs en titulars amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia.
El xef creatiu de la Tapateca competirà pel ganivet daurat de Top Chef 4.
El jove Xavier Viamonte serà un dels concursants de la pròxima edició del Talent Top Chef, que s'emet per Antena 3. Va ser un dels escollits en el càsting per la quarta edició d'aquest programa culinari amb el qual es busca el millor cuiner d'Espanya.
Els serveis d'educació de la Diputació posen en marxa una sèrie de trobades amb alcaldes i regidors, tots ells amb escoles de poblacions adherides al projecte Escola Nova 21 per repensar el model educatiu del futur.
A Calella, l'Escola Freta ha adherit al projecte. Els seus responsables, però, ja van començar el 2015 a obrir el debat sobre com ha de ser el model educatiu del futur. En parlarem avui amb Guillem Antequera, que és integrant d'aquesta comissió d'innovació docent de l'Escola Freta.
I la Generalitat ha renovat l'aplicatiu Infoconsum per atendre les denúncies i consultes dels usuaris sobre el servei de rodalies i regionals operats per Renfe.
Es podran denunciar les afectacions en horaris, en línia i itineraris, una deficient atenció al client o també el mal estat de trens i estacions. El govern català vol emparar-se així en els drets recollits en el Codi de Consum davant les dificultats, diuen, de sancionar Renfe i Adif. El dia de la seva presentació ha coincidit amb un altre matí d'incidències i retards.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva posa en marxa la targeta Cuida'm.
Es tracta d'un protocol d'identificació i actuació en els seus hospitals, també centres d'atenció primària per aquelles persones que pel seu estat de salut o per les seves característiques especials necessiten una atenció diferenciada.
L'onada de fred a Europa provoca un augment excepcional del preu dels productes frescos, especialment de la verdura i les hortalisses.
Això es deu al fet que les glaçades han malmès les collites en països com Grècia i Itàlia, que ara s'abasteixen de la producció d'aquí. Ha crescut, doncs, l'exportació i aquest augment de la demanda s'ha traslladat en els preus que es troben els compradors quan, per exemple, van a comprar al mercat municipal de Calella. Avui a l'Info Migdia sentirem les explicacions de Montserrat Gelmà, que és la propietària de la parada de Cal Xoi.
I demà dijous es posa en marxa la segona temporada del Cicle Gaudí, el circuit estable de cinema català organitzat per l'Acadèmia del Cinema Català.
La primera pel·lícula que es projecta és La millor opció, protagonitzada per Mercè Pons, Francesc Orella i Coto Maelaninin. Serà a les 9 del vespre a la Sala Mozart.
Comencem el jove Xavier Viamonte, propietari i xef creatiu del restaurant calellenc La Tapateca, serà un dels concursants de la pròxima edició del Talent Top Chef que s'emet per Antena 3. Va ser un dels escollits en el càsting per la quarta edició del programa culinari amb el qual es busca el millor cuiner d'Espanya. Encara no s'ha anunciat la data d'estrena del programa, que l'any passat va guanyar el xef alemany Marcel Rees.
El programa doncs tornarà a posar en solfa a gairebé una vintena d'aspirants a convertir-se en el millor xef d'Espanya i el que s'endurà el ganivet daurat. Entre els escollits per participar-hi doncs hi ha el jove cuiner Xavier Viamonte, que és el propietari i xef creatiu del restaurant La Tapateca del carrer Jovara de Calella. L'establiment va obrir portes l'abril del 2016, ofereix una carta variada de tapes, textures i sabors que et porten, segons expliquen, a un eclèctic viatge gastronòmic. Els fogons de Top Chef, que s'emetrà per Antena 3, en una data encara per confirmar, hi haurà concursants d'alt nivell. La informació que s'ha facilitat encara és molt escassa, Emili.
Doncs sí, de fet hem de dir que s'ha fet a través de només d'efectes promocionals que s'han penjat al web oficial del programa i s'explica que una de les concursants és una noia que amb només 23 anys és cap de cuina i també hi ha el propietari d'un restaurant de Salamanca amb una estrella Michelin. Top Chef, amb una emissió setmanal per Antena 3, estarà presentat per Alberto Chicote i el jurat el formaran Susi Díaz i Paco Roncero.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Els serveis d'educació de la Diputació de Barcelona han posat en marxa una sèrie de trobades. De fet, se'n faran tres, i aquesta és la primera que ja s'ha fet, i són amb alcaldes i regidors de 118 ajuntaments, tots ells amb escoles que estan adherides al projecte Escola Nova 21.
L'objectiu d'aquestes reunions inicials és impulsar la creació de xarxes entre centres i refermar la importància de la participació dels ens locals en aquest procés d'innovació educativa que es va posar en marxa el maig de l'any passat. Els centres estaran organitzats en aquestes xarxes locals, dinamitzades, això sí, pels ajuntaments, configurades en el si d'un sol municipi o amb la participació de centres de diversos ens locals. La seva funció principal serà generar progressivament una dinàmica d'aprenentatge col·laboratiu entre els centres vinculat a l'entorn local. Durant 3 anys, els ajuntaments donaran suport a les activitats del programa emmarcades en aquestes xarxes. Abans que comencés a parlar-se del projecte d'Escola Nova 21, ja l'any 2015, els responsables de l'Escola Freta van crear un equip de persones integrades a la Comissió d'Innovació Docent amb l'objectiu de debatre sobre, justament, el futur del seu model educatiu.
I una de les persones que integren aquesta Comissió d'Innovació Docent creada a l'Escola Freta és en Guillem Antequera, que ens acompanya a través del telèfon. Guillem, bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres, de fet, heu estat pioners, no?, a l'hora d'obrir aquest debat sobre com ha de ser el futur model educatiu.
Doncs en el context de Calella nosaltres vam començar, sí, una mica abans de la creació de l'Escola Nova 21. El 2015, a l'estiu, vam decidir crear una comissió d'innovació docent, constatant doncs, que hi havia diferents pràctiques d'innovació a l'escola i que pensàvem que havíem d'establir un horitzó comú i que aquest horitzó, l'encarregat d'establir-lo, de després plantejar doncs, els projectes concrets i gestionar-los i fer el seguiment, havia de ser aquesta comissió d'innovació docent i curricular, doncs, que estava conformada per 3 professors del centre i que estava vinculada també a l'equip directiu, no?, que també hi participava i que doncs, avalava els projectes d'aquesta comissió.
A partir de les primeres reflexions d'aquesta comissió, no sé si ja heu introduït algunes dinàmiques noves en la formació que feu vosaltres als joves.
Doncs sí, hem introduït algunes dinàmiques. De fet, doncs, com dic, amb aquest horitzó havíem plantejat doncs, el treball per projectes, fent un èmfasi especial en el treball col·laboratiu, i ara ja a l'escola doncs, s'està treballant per projectes en alguns cicles i etapes del centre. Doncs, també plantegem doncs, un aprenentatge, o sigui, un model d'aprenentatge pel treball de recerca que treballa amb la figura del tutor facilitador i l'aprenentatge basat en problemes. Sí, una sèrie d'iniciatives que estan enfocades a això, sí.
Sí, a mi que m'agradaria que ens expliquessis exactament què significa això de treballar per projectes.
Sí, doncs treballar per projectes pot significar moltes coses perquè aquesta metodologia és una metodologia àmplia, però nosaltres entenem doncs, que el projecte és una excusa perquè l'estudiant desenvolupi una sèrie d'aprenentatges que considerem significatius, molts d'ells vinculats a l'assoliment d'habilitats i d'altres aprenentatges, diguem-ne, més tous, no?, més difícils d'assolir si no és en la pràctica. Per tant, doncs, d'una banda, que el projecte integri aprenentatge, i això el fa competencial, que es desenvolupi en una escenari real o simulat, molt aproximat a la realitat, i que per tant l'aprenentatge que l'estudiant consolida sigui un aprenentatge que vegi més significatiu perquè veu que serveix per alguna cosa.
Per tant, és un trencament dels esquemes tradicionals, no?, que un podria tenir de l'aprenentatge per matèries, per assignatures, podríem dir, sinó que es tracta de posar un tema sobre la taula i intentar que diferents àmbits, no?, conflueixin en aquest treball col·lectiu.
Exactament, és exactament això. O sigui, es fomenta la interdisciplinarietat i, per tant, es treballa d'una manera més competencial, no? I l'estudiant, doncs, d'aquesta manera integra molt més el coneixement, el fa molt més significatiu perquè l'entén molt millor i, a més a més, ho fa en un context de treball cooperatiu, no?, on sobretot s'enfasitzen aspectes com la construcció de valors i el treball conjunt.
Ara mateix a l'Escola Freta, quins alumnes estan treballant estan fent l'aprenentatge a partir de projectes?
Doncs ho estan fent els alumnes de primer d'ESO i està pensat també que de segon d'ESO, i està pensat també perquè es vagi desenvolupant el segon cicle també de l'etapa de l'ESO.
I la resposta per part dels estudiants és bona, Guillem?
De moment està sent molt favorable, els professors estan contents, els estudiants també ho estan. Tot i això, nosaltres tenim establert una sèrie d'indicadors que seran els que finalment ens donaran notícia de l'efectivitat concreta d'aquestes iniciatives. També a les etapes postobligatòries hi ha també iniciatives de treball per projectes. Com deia abans, amb el treball de recerca s'ha fet un plantejament, una iniciativa d'innovació per aprenentatge basat en problemes, que és similar als projectes, amb algunes diferències, i també, com dic, tenim una sèrie d'indicadors plantejats que són els que ens donaran notícia de l'efectivitat concreta d'aquests projectes.
Fareu com a auditories internes?
Doncs sí, més que una auditoria és alguna cosa que els propis professors plantegen, no? Que creuen que s'ha de tenir en consideració d'aquests projectes d'innovació i que després a finals d'any doncs retem una mica de comptes sobre aquests projectes per veure quins són més efectius, quins fan pujar el rendiment acadèmic, quins permeten treballar determinades habilitats i com se sent el conjunt dels agents que hi participen.
Quina situació, quina valoració del model educatiu, educatiu català feu perquè us porti a prendre la decisió d'introduir aquest nou model d'escola 21? Quines són les deficiències al model existent fins ara i comú, diríem, a la majoria de centres com per intentar fer aquesta prospecció, no?, amb el model d'escola 21? No sé si prenent de referència altres models educatius d'altres països.
Doncs sí, bé, primer hi ha l'horitzó d'altres països que no esmentaré, no? Però tothom ho té al cap. I després l'anàlisi doncs constata d'una banda doncs el rendiment acadèmic, que és molt millorable en alguns aspectes, no? A nivell de Catalunya estem parlant, i després un aprenentatge, com dèiem abans, que està excessivament focalitzat en el contingut i en el treball a partir de matèries estancades. I després d'un altre aspecte que nosaltres també hem tingut molt en compte, que està vinculat amb la convivència i amb la necessitat de que l'estudiant, doncs, quan acabi la formació obligatòria, doncs, sigui un estudiat format també amb aquesta dimensió cívica i social que és tan necessària, no?, per l'educació secundària, que creiem que en aquest sentit hi hem de treballar molt i sobretot hi hem de treballar de manera col·laborativa, perquè si volem que l'estudiant generi aquests aprenentatges de valors, de convivència, de manera col·laborativa, nosaltres ho hem de saber fer a priori. I això és el que d'alguna manera ens aporta la xarxa d'Escola Nova 21. El fet de que treballem en col·laboració i nosaltres com a escola doncs pensem que d'entrada podem aprendre, però també podem proposar, podem aportar aquestes innovacions que després doncs demostrarem en quina mesura han estat efectives.
No sé fins a quin punt si aquest nou model educatiu respecta els condicionants del sistema d'immersió lingüística.
Doncs sí, en concret m'estàs preguntant l'Escola Nova 21.
Escola Nova 21, sí, si respecta, si dintre els seus plantejaments doncs atén els requisits del sistema d'immersió lingüística.
Doncs mira, el marc d'Escola Nova 21 encara està per desenvolupar-se i això concretament no t'ho puc contestar perquè és que està en una fase molt incipient encara. De fet, hi ha hagut poques trobades, nosaltres hi hem participat en gairebé totes i estem molt involucrats, però encara s'ha de consolidar en què consistirà exactament aquestes xarxes i com treballaran. De fet, cada xarxa és una mica independent perquè són xarxes territorials, nosaltres en formem part d'una, de 6 a 8 escoles i cada xarxa doncs estableix una mica els seus criteris i com aniran com treballaran en un futur.
Sí. No, i un dels projectes també, o un dels plantejaments interessants, és el fet de que s'implica també les administracions, no? Abans parlaves de que l'alumne sigui una persona també formada integralment, no? Per afrontar els problemes que tingui a la societat, els reptes de la societat.
Sí, sí,
no
sí,
només com un estudiant.
Exactament, sí. O sigui, el benefici principal d'aquesta escola nova, d'aquesta xarxa, d'Escola Nova 21, és que està implicada l'administració, perquè sempre ens queixem, no?, de que hem de treballar més competencialment, que hem de treballar determinades habilitats, però després resulta que les avaluacions externes, la selectivitat, les proves de competències externes, estan molt focalitzades al treball d'una sèrie de continguts molt concrets, de l'aprenentatge de continguts i de demostrar-los amb una prova molt concreta que en si mateixa és poc competencial, que avalua poc la competència i aquest tipus d'aprenentatges. Per tant, que l'administració hi estigui vinculada doncs és un punt molt favorable i que ens fa doncs tenir una certa esperança en que això prosperi i que realment aquest aquest marc d'escola avançada sigui comú en tot el país.
I implicarà també un reciclatge profund del professorat.
Sí, sí, totalment. Nosaltres, com
hi ha d'haver compromís, no?, també en aquest sentit.
Sí, de fet, hi ha tots aquests processos que hem iniciat des de la comissió, nosaltres els pensem sempre de manera col·laborativa amb el conjunt dels agents del centre. Hem desenvolupat diferents jornades en què està tota l'escola implicada, des dels professors, des dels mestres d'infantil i primària fins als professors de la secundària postobligatòria, de cicles, de batxillerat, de totes les etapes i nivells. Sí, sí, i per tant implica doncs que el professorat també hagi de desenvolupar la formació adequada a aquestes noves maneres d'ensenyar i d'aprendre.
Tots reptes importants que seguirem explicant. Guillem Antequera és membre de la Comissió d'Innovació Docent de l'Escola Freta. Gràcies per haver atès avui la nostra trucada.
D'acord, gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
3:15, la Generalitat ha renovat l'aplicatiu Infoconsum per atendre les denúncies i les consultes dels usuaris sobre el servei de rodalies i regionals operats per Renfe. Es podran denunciar les afectacions en horaris, en línies i itineraris, una deficient atenció al client o el mal estat dels trens i també de les estacions. El govern català vol emparar-se en els drets recollits en el Codi de Consum de Catalunya davant les dificultats de sancionar Renfe i Adif.
L'usuari podrà adjuntar una fotografia per acreditar la incidència que denuncia a través d'aquest aplicatiu, que està operatiu des de l'any 2012 i que compta amb més de 10.000 descàrregues. La nova versió l'ha presentat avui el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que ha afirmat que el govern treballa per acabar amb la impunitat, ha dit, de les incidències a Rodalies, convençut que la pressió de les denúncies aconseguirà millorar finalment el servei.
Doncs Renfe ja ha donat resposta a la renovació de l'aplicatiu pels dispositius mòbils en un comunicat en què defensa que els viatgers ja disposen de 8 canals d'atenció per consultes, per queixes i també per suggerències.
Fa referència, per exemple, a la web de Renfe, la de Rodalies, també la plataforma Twitter, els llibres de reclamació que hi ha a disposició dels usuaris o el mateix síndic de greuges. Durant el 2016, Renfe va atendre 16.617 consultes de viatgers a Catalunya, el que suposa el 0,014% dels 117 milions de clients que utilitzen anualment el servei.
I l'anunci de la nova funció de l'aplicatiu de la Generalitat coincideix amb una nova jornada d'incidències aquest matí en la circulació ferroviària. La més greu a la línia R2 Sud, a Vilanova i la Geltrú, però de retruc també a la R3, la R4 i també a la que passa per Calella, la R1.
S'han registrat retards de com a mínim 15 minuts entre les estacions d'Arc de Triomf i Plaça Catalunya en direcció a Barcelona. Adif ha informat que la causa de la incidència han estat uns cables paral·lels a la via que s'han despenjat, comportant un risc per la circulació dels convois. La normalitat s'ha pogut restablir al cap d'una hora.
Més qüestions. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha implantat aquest desembre un protocol d'identificació i d'actuació en els seus hospitals i també als centres d'atenció primària per a aquelles persones que, pel seu estat de salut o per les seves característiques especials, necessiten una atenció diferenciada.
Persones que tenen patologies o diagnòstics, com ara una demència moderada, dany cerebral amb trastorn de la conducta, retard mental, autisme o malalties minoritàries cognitives o conductuals de base genètica, en l'edat pediàtrica amb trastorn de conducta. Es tracta de la identificació amb la targeta TSI Cuida'm, que és una targeta sanitària individual, doncs, que permetrà als serveis sanitaris i als professionals identificar immediatament aquelles persones que necessiten aquesta atenció diferenciada. La sol·licitud la realitzaran els professionals dels centres. Des dels programes informàtics de la corporació, els usuaris amb aquesta targeta estan ja identificats i són immediatament reconeguts. En el moment que una persona s'identifica amb aquesta targeta, es millora l'atenció, ja que, per exemple, els equips assistencials adequaran el temps que dediquen a la consulta o facilitaran un lloc d'espera més adient, sempre que es pugui i d'acord amb criteris mèdics. Es disminueix així la demora a la sala d'espera.
La regidora de la CUP d'Arenys Amunt ha abandonat el govern on hi era des de feia tan sols un any, juntament amb 5 regidors d'Esquerra Republicana i un del PSC.
Maria Ballester ha argumentat que surten del govern per poder fer política més d'esquerres i independentista, cosa que des del govern ha dit no ha estat possible. De fet, la regidora ha explicat que portaven ja dies parlant amb els grups de govern, tant Esquerra com el PSC, per marxar tranquil·lament i d'una manera raonada. Ballester ha dit que el seu grup ha treballat dur i el millor que han sabut, però han vist que és des de fora del govern que podran fer més poble i amb el poble més independència i més esquerra anticapitalista, ecologista i feminista. Assegura que deixa la mà estesa al govern per treballar de manera conjunta, però des de l'oposició. La CUP diu serà l'oposició de l'oposició i l'oposició del govern.
I el 6% dels maresmencs nascuts l'any 2015 se'ls va posar Marc de nom i el 5% de les nenes Martina. Són els preferits al Maresme, segons informa el Consell Comarcal. Marc segueix la tendència catalana i va ser escollit per 60 nens nascuts el 2015, que són les últimes dades de què es disposa. Per la seva banda, Martina es va posar a 44 nenes.
Martina va ser el nom preferit pels maresmencs, però ja l'any 2011 i també el 2013. A la nostra comarca, la segona posició la comparteixen Aina, Carla i Júlia. Després li segueixen Laia, Emma, Lucía i Noa. En el cas dels nens, a Marc li segueix, quan a preferències, Martí, Àlex o Nil. També Leo, Arnau, Eric, Pau, Pol i Aleix. Aquests completen la llista dels primers 10 noms preferits pels maresmencs. I si ens fixem en els noms tradicionals, Josep no apareix entre els primers 50 de la llista, mentre que Maria ocupa l'11è lloc.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
L'onada de fred a Europa ha provocat un augment excepcional del preu dels productes frescos, sobretot de la verdura i les hortalisses. Això es deu al fet que les glaçades han malmès les collites en països com ara Grècia i Itàlia, que ara s'abasteixen de la producció d'aquí. Ha crescut l'exportació i aquest augment de la demanda s'ha traslladat també als preus que es troben els compradors quan, per exemple, van a comprar al mercat municipal de Calella.
De fet, els preus estan variant pràcticament a diari en les últimes setmanes. L'augment de la demanda exterior i, per tant, de les exportacions, sumat al fet que la producció pròpia de temporada també nota els efectes del fred, n'és la causa, una circumstància constatable si comparem els preus actuals als de fa uns dies enrere, i sembla que encara no ha tocat sostre. La previsió d'un descens encara important de les temperatures en els propers dies podria fer que l'increment de preus es vagi mantenint. Aquest matí, per exemple, Emili, hem anat a visitar el mercat municipal per comprovar-ho i, per exemple, hem vist que el carbassó es ven avui a 6,80 € al quilo, mentre que la setmana passada era de 4,10 €, un encariment aproximat del 65%, que arriba al 90% en el cas del bròquil. Gairebé es dobla, per tant, el preu. Avui el quilo va a 2,40 € respecte a 1,25 € de fa unes setmanes. Són productes collits a Almeria, que arriben a la parada de Calxoi, per exemple, per mitjà de Bercabarna, o d'on s'abasteix l'UMAC, l'Unió de Maduixaires de Calella. Una altra cosa ens ha comentat la seva propietària, la Montserrat Gelmà, és el que conreen ells els camps que tenen a Calella. En el cas de l'enciam o el pèsol, que cullen un cop per setmana, en aquests casos sí que poden contenir els preus, això sí, fins que la producció s'esgoti.
Doncs s'està arribant, per tant, aquests dies a unes xifres que des de Mercabarna s'admet que són excepcionals, mai s'havien vist i potser no s'arribarà a aquests màxims fins aquí a 15 o 20 anys.
Els països més afectats per l'onada de fred al sud d'Europa són Itàlia, Grècia i Turquia, que juntament amb Espanya són els grans productors d'aquesta zona. L'estat espanyol és l'únic on, de moment, les glaçades no han fet malbé les collites de verdura i hortalisses.
Doncs aquest matí, Dolors, has anat al mercat municipal de Calella per analitzar aquesta situació i has pogut parlar amb la propietària de Calxoi, oi? També sobre com perceben els clients aquest encariment.
Que el noten i força.
Sí, oi? Doncs escoltem-lo.
Doncs estem al Mercat Municipal de Calella i estem al costat de la Montserrat Gelmà. Ella és la propietària de la parada de Calxoi. Amb ella estàvem comentat aquest augment de preus, especialment de les hortalisses. No sé si d'aquests darrers dies, a causa d'aquesta onada de fred que està assolant a tota Europa, o ja fa unes quantes setmanes que esteu notant que els preus van pujant una mica.
Sí, cada setmana han anat incrementant el preu una mica. Però a més, clar, amb els altres països que ha fet tant de fred, doncs hi ha menys gènere i després la gent continua amb la demanda i se va disparant el preu. I aquests dies encara més. I falta el fred que vindrà, que ja sigui aquí a Catalunya o a Almeria, el que sigui, que tornarà a pujar més el preu.
Perquè, Montserrat, vosaltres teniu molta producció pròpia, però sí que és veritat que algunes coses també les aneu a comprar a Mercabarna, que és d'allà on ha sortit doncs, aquesta dada de que hi ha aquest augment del preu.
Sí, està clar, perquè nosaltres ara a l'hivern hi ha menys producció, a l'estiu tenim molt més gènere, i el que per complementar doncs, ho hem d'anar a comprar a Mercabarna o a l'UMAC, i per això que anem notant cada cop l'increment més car del preu.
Si et sembla, fem una repassada al preu de les hortalisses i tu em destacaves, especialment la del carbassó, el que ha pujat el carbassó aquestes últimes setmanes. Havíeu passat de vendre-la a 4,10 € al quilo i ara està a 6,80 €.
Sí, sí, és una passada com ha anat pujant.
I això també, em comentaves, passa amb les esbergínies, amb les carxofes, amb els pebrots, amb el porro i amb el bròquil, que tots són peces que la gent, en principi, ja demanda, perquè tothom acostuma aquests dies de fred a fer caldos i a menjar sopes i verdures calentes.
Sí, sí. Clar, amb el fred sempre vols alguna cosa més calent, no? Ve de gust una crema de carbassó o el caldo, i clar, totes les verdures han anat pujant. I és el que es nota.
D'on les porteu, aquestes?
Nosaltres ho comprem a l'UMAC, però l'UMAC ho compra a Mercabarna. Més, bueno, hi ha gènere que ho porten pagesos d'aquí, però és clar, com ara la carxofa que ve del Prat, i tot l'altre ja ve d'Almeria i així.
D'Almeria, no? Principalment, tant la mongeta tendra, que tampoc no l'hem anomenat, però està a 7 € al quilo i abans estava entre 5 i 6, eh? Un euro s'ha encarit aquestes últimes setmanes.
Sí, sí.
No passa, em comentaves tant, amb la fruita.
Amb la fruita no passa tant perquè tenim on ho portem de Girona. Els mateixos de l'UMAC ho porten de Girona. I clar, com que això ja està collit d'abans, del fred, doncs més o menys es va mantinguent de preu.
I això la gent, els clients que us venen, ho noten, eh? Quan venen a fer la compra, de seguida noten que s'han disparat els preus i que els hi puja més el compte.
I tant, sí, sí, sí. Diuen, ostres, haurem de menjar alguna altra cosa perquè puja molt ràpid el preu, sí, sí.
I altres coses que sí que són de collita pròpia, em deies, el pèsol en una... està ara mateix a 4,50 €, això sí que és collita pròpia vostra, de Cal Xoi.
Sí, sí, és nostra, l'únic que portem... una setmaneta i no sé si podrem collir-ne més perquè el fred que ha de venir tot, doncs se quedarà aturada la cosa.
I amb l'enciam, que ara veiem que són enciams una mica a l'enciam llarg, no? Són una miqueta més esquifits, més
sí,
petits.
Són més petits, però és nostre i la gent ho nota, perquè diu, oh, són més petits però és que són més bons. Quan vingui el de fora, bueno, el de Barcelona i tot, doncs la gent ja no li agrada tant perquè la fulla és aquella més gruixuda i a part el preu també. A nosaltres ens podem ajustar molt en el preu.
I ara em deies, s'està parlant aquests últims dies, ahir especialment sobre l'increment del preu de les hortalisses, deies això, que la gent no l'espanti, no? Que no es faci tirar enrere a l'hora de comprar producte fresc aquí al mercat.
Doncs sí, clar, la gent s'espantarà i ja no vindrà, ja ve poqueta gent i amb aquestes circumstàncies, entre el fred i l'increment de preu, doncs la gent ja no se passarà de venir.
Doncs que no es quedin a casa, que vinguin aquí al mercat, a la parada de Cal Xoi, que ara la trobaran just a l'entrada d'aquest equipament. No sé com ha anat aquest canvi, abans estàveu a la part de darrere, just davant del mercat, i ara us troben tot just a entrar a la porta.
Sí, ara ja estem a l'entrada principal, va haver-hi una vacant, i nosaltres vam aprofitar, vam demanar a veure si podíem fer el canvi. I des de llavors, poc o molt, s'ha notat. Clar, jo em pensava que també es notaria molt més. Però com a mínim ara ja se'n veu des del pàrquing. Que abans, a la tarda mateix, si estava jo sola al darrere, doncs la gent ja es pensava que el mercat estava tancat i ja no venien tampoc. Però bueno, els clients meus ja saben que jo estic aquí cada dia.
Doncs aquí cada dia, com avui, hi ha molt de xivarri aquí al Mercat Municipal perquè hi ha tota la gent de Calella Marxa que avui tenen trobada amb altres pobles. Avui ja l'ambient del mercat està força viu i moltíssimes gràcies, Montserrat Gelmà, per haver fet aquesta repassada amb nosaltres d'aquests preus de les hortalisses, sapiguent doncs, que aquesta demanda exterior ha fet pujar els preus. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
57.9 FM. Tenines Group, serveis professionals integrals. Som més de 60 professionals que donem servei jurídic en totes les branques del dret. Fem gestió fiscal, comptable i laboral. Administrem finques, gestionem assegurances, desenvolupem pàgines web i donem serveis de màrqueting a empreses. Des de 1937 tractant amb persones. Tenines Group. Estem al carrer Sant Jaume 246 de Calella i a tenines.com. Telèfon 93 115 5111.
facebook.com/Ràdio Calella, Twitter, @RadioCalellaTV.
I abans del temps, Dolors, un apunt cultural.
Doncs sí, perquè demà dijous es posa en marxa la segona temporada del cicle Gaudí. La primera pel·lícula que es projecta és La millor opció, protagonitzada per Mercè Pons, Francesc Corella i Coto Melaynin. Serà a les 9 del vespre a la Sala Mozart.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
El temps.
Hola, molt bon dia. Temperatures baixes, gèlides a tot el Maresme, les que han tingut aquesta darrera nit i matinada. De tota manera, han tocat fons, perquè la propera nit no serà tan freda. Continuarà sent, però no tant, pujant un parell de graus les temperatures. Les mínimes de la passada nit, fredes, com ja hem dit. Al centre de Mataró hem tingut una mínima fregant el 1 grau negatiu, un grau sota zero, a prop de la costa, altres valors, com per exemple 0 graus de Premià de Dalt, el grau i mig sota zero a Sant Vicenç de Montalt, o per exemple a Malgrat de Mar, 4 graus sota zero, 5 negatius a Tordera, a Palafolls 4 sota zero també, i pel que fa a la zona del Montnegre, 3 graus i mig negatius, unes temperatures fredes, tenint en compte que ens trobem a la costa, però com dèiem, de cara a aquesta propera nit, la temperatura ja comença a recuperar-se.
Arribem a les dues, arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.